Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. Així comença La Mosca, el programa que diu les coses que molts no diuen i altres no s'atreveixen. Sóc el Jordi Mata i enfront està Vicent Morera portant el comandament, ja ho sabeu. Sense ell això no seria possible. I com cada dijous, doncs la primera part anirà dedicada a Amèrica Llatina amb la crònica de Joani sobre Cuba, Dani sobre el continent, i després també el Josep amb la seva incontinència sobre Hauria de ser veritat, parlant de cosetes locals i comarcals. Avui els temes són bàsicament monogràfics de dos. Un dedicat a l'Espanya, Espanya, sobre la bombolla immobiliària, que això ho parlarem, ja perill. I l'altre tema serà el País Valencià i de què hem de parlar al País Valencià en aquests moments encara? Doncs d'Amazon, tota la seva, tot el seu culebron, diríem així, no? I ja ens acomiadarem amb una reflexió sobre Palestina, amb una crida al boicot a la cadena Carrefour, i no haurà temps de més. Així que, doncs res, arrenquem La Mosca.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicent, que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre el estreno de Miami Fake, un nuevo espacio audiovisual dedicado a desnudar con rigor y espíritu crítico la guerra mediática que impulsan el gobierno de Estados Unidos y su red de medios mercenarios contra Cuba. Un ecosistema comunicacional financiado directa o indirectamente por Washington, compuesto por plataformas radicadas principalmente en Miami, aunque también en Madrid y otras ciudades, como es Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet, Cibercuba, Cubanos por el Mundo, entre otras, que trabajan coordinadas para legitimar el bloqueo, justificar la asfixia económica y promover la injerencia política en la isla. En su primer programa, Miami Fake, desmonta titulares y narrativas de algunos de estos medios que manipulan, ocultan contexto o difunden falsedades para construir un clima de hostilidad permanente contra el pueblo cubano. En uno de sus puntos se tocó lo de politizar la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa. Diversos medios, especialmente Diario Cuba y Cibercuba, han convertido la tragedia provocada por el huracán Melissa, con millones de personas afectadas en el oriente del país, en un arma política. Un huracán que, por cierto, no ha provocado ni una sola víctima mortal en la isla, frente a casi 70 en el resto del Caribe, gracias al ejemplar sistema cubano de la defensa civil. Pero de esto no se dice ni una palabra en estos pseudomedios. El Diario de Cuba tituló: más de 2 millones de afectados en Cuba por el huracán Melissa, mientras la iglesia y la sociedad civil son los epicentros de ayuda. En otro de sus titulares mencionó: solidaridad, distribución desigual y más evacuados, la crisis exacerbada por Melissa en Cuba. Ambos relatos intentan instalar la idea de una supuesta ausencia del Estado cubano y presentar a organizaciones opositoras financiadas desde el exterior, como es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o Ciudadanía y Libertad, como las únicas fuentes de ayuda, ignorando deliberadamente la movilización masiva del sistema de la defensa civil y la solidaridad internacional coordinada en La Habana. Por su parte, CiberCuba reforzó esta línea con titulares como: Otaola pide que la ayuda de Estados Unidos a Cuba sea distribuida por opositores. Con la Iglesia tengo mis dudas. El influencer Alex Otaola propone que la ayuda estadounidense pase por organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos, como es Cuba Decide, la UNPACU, usando la tragedia para atacar al gobierno cubano y presentar a grupos políticos como supuestos gestores humanitarios. Otro aspecto a tratar fue el tema de blanquear a mercenarios y agitar figuras de la contrarrevolución. En esta primera entrega también se desmenuza cómo Cubanos por el Mundo, Diario de Cuba y Cubanet continuaron la campaña de legitimación de José Daniel Ferrer, dirigente de la UNPACU, presentado como preso político a pesar de su historial delictivo y de violencia contra sus propios familiares y contra varias de sus exparejas. Los titulares analizados incluyen: Marcos Rubio reafirma apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano tras reunirse con José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer se reúne con Marcos Rubio después de años de opresión en Cuba. Liberar y construir. Ferrer y Boronat se unen por una nueva causa. Todos estos contenidos buscan lavar la imagen de Ferrer, alineándolo con políticos extremistas como son Marcos Rubio y con figuras de la contrarrevolución internacional de probado prontuario terrorista. Ahí están las pruebas de su militancia en organizaciones armadas contrarrevolucionarias, como Orlando Gutiérrez Boronat. Otro aspecto que se plantea es no aceptar la derrota diplomática en la ONU. ADN Cuba dedicó titulares a intentar minimizar con evidente frustración el voto aplastante de las Naciones Unidas contra el bloqueo, expresando: régimen cubano pierde apoyo en la ONU, 7 países votaron a favor del embargo. El medio presenta como derrota que solo 7 gobiernos, todos los aliados estratégicos de Washington, apoyaron el bloqueo, ocultando que 165 países, el 96%, votaron contra, dejando que Estados Unidos y su política de asfixia en un aislamiento casi total. Otro enfoque que se observa en el audiovisual es el punto de defender el bloqueo y las campañas contra el turismo a Cuba. Este programa examina también titulares donde se defiende abiertamente el bloqueo hacia Cuba. Salazar defiende embargo. Cada dólar que evade las sanciones alimenta la represión, según el diario ADN Cuba. Otaola sobre muerte de un cubano americano por dengue en la isla. En el medio, Cubanos por el Mundo. Se trata de campañas coordinadas para legitimar la política de asfixia económica y para disuadir viajes, remesas, contactos familiares entre Cuba y su emigración. En este sentido, esta legitimación de las campañas contra el terrorismo, mientras ocultan las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que son un factor clave en la bajada de las cifras de turismo a la isla, la instrumentalización del tema turístico por parte del diario ADN Cuba es analizado en una noticia con un titular: Turismo en baja. Cuba recibe 340.000 viajeros menos que en 2024, donde se exageran cifras y se atribuye una inseguridad o colapso en factores que en realidad responden a la continuidad del bloqueo y a la crisis económica global. Un espacio necesario frente a la desinformación organizada. Este nuevo programa, Miami Fake, nace con un objetivo claro: exponer cómo una red de medios financiados o promovidos por el gobierno de Estados Unidos produce titulares, campañas y narrativas destinadas a justificar el bloqueo, erosionar la imagen internacional de Cuba, crear descontento interno y promover la injerencia política. Esta primera entrega demuestra la importancia de analizar críticamente las fuentes que, bajo una apariencia de prensa independiente, operan como instrumento de influencia extranjera contra un país que resiste desde hace más de 6 décadas una política hostil e ilegal. Con Miami Fake, Cuba Información reafirma su compromiso con la verdad, la soberanía y la solidaridad con el pueblo cubano. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Esta semana comenzaremos con la columna semanal pensando qué pasaría en Venezuela si tumbaran a Maduro, porque sigue siendo el principal problema que tenemos en nuestra América. Han pasado varias cosas que ya hemos nombrado la semana pasada, pero es importante que nosotros nos mantengamos en el principal problema que nos está abatiendo a todos nosotros. Entonces, podríamos hacer este pensamiento. ¿Qué piensan los Estados Unidos? ¿Quién seguirían a manos de uno de los mayores productores de petróleo del mundo si consiguieran lo que están proponiendo por tierra, mar y aire los Estados Unidos? Bueno, para saber eso, podemos empezar a pensar que su jefe de gabinete de la Casa Blanca, un tal Stephen Miller, ha echado un par de bidones de gasolina y una cerilla esta semana al afirmar que la frontera que tienen con Estados Unidos con México está lleno de organizaciones narcoterroristas. Sus declaraciones han sido contundentes. Dijo textualmente: todo el límite físico de nuestra nación, la frontera sureña del lado mexicano, está controlado por organizaciones narcoterroristas y los gobiernos son cómplices. Todo lo que ocurre ahí lo controlan los narcoterroristas. Esto es esencial para nuestra seguridad nacional, desmantelar a estas organizaciones. Por supuesto, estas declaraciones coinciden con las manifestaciones violentas de la derecha mexicana esta semana contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí es que se nota que los manifestantes se colocaron fraudulentamente la etiqueta de Generación Z sin serlo, porque lo que en realidad quieren es repetir las consignas de los Estados Unidos, y que son las que han tumbado gobiernos que no eran afines en muchos lugares del mundo. Lo que no quita que el tema de la seguridad siga siendo la espada de Damocles de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en estas mismas declaraciones a periodistas, el subjefe del gabinete dijo sin prueba alguna que Venezuela administra cárteles de la droga y que Estados Unidos considera al narcoterrorismo en Colombia como un tema muy serio. Si le sumamos que Trump ha dicho que Panamá debe ser de los Estados Unidos y que Brasil debe pagar aranceles altos por procesar al golpista Bolsonaro, quien se puede afirmar, sin mucho error, que Trump está amenazando con fuego a toda la región, algo a lo que contribuye sus pares en Argentina y lo que ha conseguido en otros países, Ecuador, por ejemplo. Un rasgo de la época es que la verdad ya no es relevante. Una edad media con wifi, ha dicho Carl Sagan, que le llaman a esta época, solo sirve para establecer lo que es cierto, y los millonarios gastan enormes cantidades de dinero en decir mentiras, como la inteligencia artificial, como por ejemplo que la comida ultraprocesada está bien, que no hay calentamiento global, que los combustibles fósiles no tienen ningún problema, y luego decir que todos los terroristas o amigos de los terroristas que no se plegan a Estados Unidos. Hay un eurodiputado, se llama Manu Pineda, que ha desmentido, de cierta manera, un número de bulos que sueltan los Estados Unidos y que ha hecho una lista reciente, Manu Pineda, de las mentiras por parte de los Estados Unidos. Ha dicho, te mintieron sobre Yugoslavia, dijeron que era una intervención por la paz y destruyeron un país entero para expandir su poder económico y militar. Te mintieron sobre Irak, hablaron de armas de destrucción masiva que nunca asistieron, era solo para quedarse con el petróleo. Te mintieron sobre Libia, prometieron democracia y convirtieron el país en un próspero, más próspero de África, en un campo de esclavos. Te mintieron sobre Afganistán, ocuparon durante 20 años uno de los países más pobres del planeta en nombre de la libertad. Te mintieron sobre Sudán y Somalia, desangraron pueblos enteros para controlar sus recursos. Te mintieron sobre el Líbano, lo castigaron por no someterse. Te mintieron y organizaron y ejecutaron un golpe de Estado y luego hablaron de defender la democracia. Te mintieron sobre Palestina, justifican un genocidio en nombre de la seguridad del verdugo. Te mintieron sobre Irán, acusan a la República Islámica de fabricar armas nucleares pese a que los organismos internacionales lo han desmentido. Mientras tanto, quienes sí poseen y utilizan ese arsenal son los propios Estados Unidos y el régimen genocida israelí. Y después de tantas intervenciones, golpes de Estado y guerras disfrazadas de humanismo, de tantas invasiones presentadas como misiones de paz, de tantas mentiras repetidas hasta el cansancio, ¿vas a creerle ahora sobre Venezuela? El enorme problema es que crece el descontento en los votantes del sheriff. Y entonces estos son elementos de distracción. Trump no puede controlar la inflación de su país. Tiene un tal Epstein ahí, que es ha sido un cómplice suyo en el tema de la depravación de menores y de las fiestas, que ha declarado absolutamente que era su cómplice y que Epstein amenazó con dar los nombres de los asistentes a esas bacanales con menores, que iba a terminar el ciclo de guerra. No cumple porque los precios suben. La lista, pese a lo que ha obligado, no se sabe cuándo se verá. Y parece que el recurso de las guerras es una de las principales armas. Cuando hablamos de Bolsonaro, tenemos que recordar que está en este momento en la cárcel porque hizo un intento de huida a Argentina con la complicidad de Milei, quitándose la pulsera electrónica que tenía, que lo obligaba a estar en prisión domiciliaria. Entonces, no le ha salido bien y lo que ahora va a tener que sufrir Brasil es justamente ese castigo por parte de Estados Unidos. Este pasado 4 de noviembre, otra vez intentaron el derrocamiento de Nicolás Maduro y van a intentarlo. El periódico norteamericano, el Latin Times, decía este 4 de noviembre que los intentos de derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump vienen, como pasó en la guerra de Irak y más recientemente con la destrucción de Gaza, con una jugosa oferta de negocios de grandes capitales norteamericanos. El Barclays Bank de todos, un fondo de inversión junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para sacar una enorme tajada de esa quiebra del derecho internacional, que es buscar el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, con lo que Estados Unidos puede prender fuego a toda América Latina. En el caso de Venezuela, detrás de esa oferta, cómo no, para entregar regalada a Venezuela a las grandes empresas norteamericanas, está Marina Corina Machado, la premio Nobel, quien ha asegurado a esos financieros que en cuanto caiga Nicolás Maduro, las riquezas de Venezuela serán suyas, porque ella como presidenta del país se las va a entregar. La verdad es que nada nuevo por todo esto, porque ya hemos visto que detrás de la invasión de Irak, después Dickens se enriqueció y también Bush, y han empezado un plan para la reconstrucción de Gaza, hacer un gran shopping allí, balneario para ricos, como le sugirió un tal Curtis Garvin, uno de los ideólogos de la eterna monarquía norteamericana. Otro diario digital de socios de Bloomberg y de tal Fit News también han dicho que cuidado, que los inversionistas ven grandes oportunidades en Venezuela. Hay un progresista norteamericano que se llama Geisal, que ha planteado que hay un acuerdo entre Marco Rubio y Trump para empujar a esta guerra contra Venezuela. Marco Rubio, si bien es verdad que no le hace ascos al dinero, impulsaría esta acción por su odio al socialismo y a toda la izquierda, que es propio de un descendiente de los que eran dueños de Cuba antes de la Revolución y sueñan siempre con tener de nuevo neoplantaciones de esclavos en el siglo XXI. Quizá una forma de almacenes de Amazon, ¿no? Trump solo tiene dinero y está obsesionado con el petróleo, el coltán y todas esas riquezas. Así que la búsqueda de venganza, recuperar el dominio de Cuba y enriquecerse como emperadores, esta gente lo tiene como carpeta prioritaria. Y es porque Estados Unidos ha perdido todo rasgo de sensatez, como demuestra el consumo de drogas, la violencia o las enormes desigualdades que parece. Pero eso no es todo. Es que los nuevos correos que han salido a la luz entre el pedófilo Epstein, Trump y organizaban el tráfico de mujeres en la isla del magnate, hay uno del propio Epstein dirigido al entonces secretario del Tesoro que ha tenido que dimitir como consejero y al salir estos correos. Esta correspondencia resume todo lo que cualquier persona decente debería hacer valer hoy sobre los actuales Estados Unidos en sus intentos de invasión a Venezuela. Dice Epstein a Samer: he conocido a alguna gente muy mala, pero ninguna tan mala como Trump. No tiene ni una célula decente en su cuerpo. Y remató Epstein, afirmando que Trump es un psicópata al filo de la demencia. ¿Cómo no vamos a estar preocupados si el principal socio de este hombre lo describe de esta manera? Esto es información del New York Times, no del gabinete ministerial del presidente Maduro, ¿eh? Claro, Epstein, ingenuo, se atrevió a decir que él era la persona que podía tumbar a Trump. Bueno, apareció suicidado en su celda. Trump ahora quiere disfrazar el ataque a Venezuela como una tarea de policía internacional en su lucha contra la droga. El sheriff debería llevar, como ha llevado el portaaviones Ford allí a las costas de Venezuela, y bombardear todas las naves que eran de pescadores, como ya se ha probado, y amenazar desde las fronteras de Colombia. Entonces, debería llevar la sede a Wall Street y entramado bancario de venclamiento del dinero de la droga. Pero lo que ha hecho toda su vida el sheriff ha sido robar, mentir y, eso sí, distraer con sus mentiras y sus robos, como siempre ha pasado en la política norteamericana. No hay intentos de invasión y debilitamiento de los gobiernos de izquierda sin los judas de dentro que colaboren. Y por eso, en esta reunión con el Barclays Bank, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, estaba Edmundo González y Rafael de la Cruz, que es el director de la oficina de Estados Unidos, de estos dos personajes. La otra es Marina Corina Machado, que está negociando con Washington y Nueva York la invasión de Venezuela a cambio de regalar las noticias del país, las riquezas del país. Muy patriota no parece, ¿verdad? Bueno, hasta la gente del PRI se ha involucrado en esto. Entonces, hay que mirar que todas estas protestas que nos venden que hay en la calle de México son mentiras. Los medios occidentales nos disfrazan como que es rebelión de la juventud y no es así. Son gente que trabaja realmente para el gobierno de Estados Unidos y lo que quiere es penetrar en Venezuela porque de esa manera pueden tener una llegada más fácil tanto a Colombia como a México como a países de la región que son vulnerables por estar, como siempre, bajo la tutela del patrón yanqui. Fin la propera semana. Adiós.
I l'altre tema que toquem aquesta setmana és el tema d'Espanya i el tema de la vivenda, especulació. Hi ha un article de fa un parell de dies a Público que ho explica una miqueta i alerta del perill del dia 22. De Inés García Rábade i Jorge Otero escriuen sobre el perill de, i ho titula, Espanya queda atrapada amb una altra bombolla de la vivenda amb preus rècord, especulació i alternatives a la compra cada vegada més precàries. Diu l'article de Público, d'Inés García i Jorge Otero. El creixement econòmic del que presumeix Espanya es veu enfosquit per l'imparable augment del preu de la vivenda. Aquesta s'ha convertit en un autèntic pou negre que desvia recursos dels que menys tenen cap als més rics i condiciona la vida de milions de persones a Espanya. Les darreres dades del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana certifiquen que ja estem immersos en una nova bombolla al loro. L'alça dels preus sembla ser no tenir sostre. Per comprar una vivenda ja s'ha de pagar més de lo raonable i probablement més del valor real de l'immoble. La vivenda s'ha encarit tant que el seu preu ja supera el rècord històric que va trobar, que es va fer durant la bombolla del totxo, que rebentà el 2008. Només el tercer trimestre de l'any 2025, comprant una casa s'ha encarit un 12%, segons Minau. La deriva dels preus és tan perillosa que ja comença a ser el principal problema del país, amb com danys col·laterals no només al pla econòmic, sinó també al social i personal. El preu de la vivenda a Espanya és simplement prohibitiu per la major part de la població. El que està passant és gravíssim, com aquests preus que ni tan sols una família amb dos salaris es poden comprar una vivenda, denuncia l'economista Carlos Martín Urriza, portaveu d'Economia de Sumar en el Congrés. Les pròpies dades del Ministeri de Vivenda confirmen que després de tocar sostre en el primer trimestre del 2014, el preu de la vivenda, és a dir, de baix, va començar a pujar un 48% des del 2014. 48% des del 2014 fins avui. Tela. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística sobre l'evolució del preu en l'última dècada són, fins i tot, pitjors que el del Ministeri. Segons l'estadística, els pisos s'han encarit un 70% els darrers 10 anys. Un 70% en 10 anys. El problema és que els guanys mitjans anuals per treballador només han pujat un 22,71 des de 2014. Comprar una casa s'ha convertit en una quimera per a qualsevol persona treballadora. Un recent informe de l'UGT, publicat el passat mes d'octubre, assenyala que a la Comunitat de Madrid fan falta 58, quasi 59 anys de salari net per comprar una vivenda de 60 metres quadrats. En aquest sentit, les dades més recents del portal Idealista asseguren que el percentatge dels ingressos de l'hogar necessari per poder pagar la hipoteca d'una vivenda en propietat es situa en el 25% a Espanya, encara que l'esforç es situa per sobre del 30%, el màxim que recomanen els experts. En Palma, el 45%, a Màlaga, el 38%, Sant Sebastià, 38%, Madrid, 33%, o Barcelona, 31%. La situació del mercat del lloguer ofereix inclús pitjors expectatives. Les pujades aquí també són de dos dígits. Les dades d'Idealista apunten que el preu mitjà de lloguer en Espanya ha pujat un 21,8 en els darrers dos anys. Els lloguers s'han disparat, sobretot a Madrid, amb un augment mitjà del 30% des de 2023 i en Barcelona ho han crescut un 19,7. Els preus del lloguer són tan elevats que per a poder pagar una família mitjana en Espanya necessita dedicar el 36% dels seus ingressos nets. El pitjor de tot és que res en l'horitzó permet avistar un canvi de tendència. En aquest sentit, un altre informe recent de Fundació Alternatives confirma els pitjors presagis. El més probable és que l'alçada de preus en compra i en lloguer continuï en els propers anys, afirma el document. Amb això, davant la falta d'expectatives, els sindicats Comissions i UGT urgeixen fa dies a un creixement clar i contundent dels salaris en un context d'increment excessiu del preu de la vivenda. La carestia de la vivenda es menja la millora dels salaris, desborda la capacitat de pagament dels hogars, a les cases agrava el sobreesforç que realitzen i en molts casos els exclou de l'accés a una casa, conclueix la setmana passada Comissions Obreres. Bé, fins aquí de moment també és més llarg perquè parla també de la pujada dels preus a octubre mitjà 2.101 euros per metre quadrat, una xifra que bat el rècord anterior que es deia que es duia al primer semestre 2008, etc. Vull dir que seguirem parlant perquè fa por, una bombolla, sé com va acabar això l'any 2007. Fins aquí, de moment, aquest tema que crec que és prou greu i afecta a moltíssima gent.
I estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia a l'home nou. Hugo viu al rostre del seu poble que diu d'ací no passen, defenen el seu pa i les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa que plora si despropien la riquesa. Això ja no es comerà, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fa amb la fera. Les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen. Vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes. I saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles. I una cosa, si veniu en col d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat.
Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria.
Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinats a no tindre dret a guanyar mai, han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu, conscient de la seva força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos, portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivice-se, que el poble mane més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. Cochabamba, Chiapas, High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos, paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que deuríem no olvidar, contra tota autoritat, barra de ferro al cap.
Bé, i com hem dit a la presentació, hem de seguir parlant de Mazón, dimissió i prisió, de presó. Perquè van apareixent coses noves i la cosa és ben greu com per comentar-ho i exigir més que responsabilitats. El dia d'ahir a la VilaWeb hi ha un article que parla, que ho titula Els 50 minuts que Mazón i Vilaplana no volen explicar. La periodista que estava amb ella, el Ventorro. I ho diu així. Això ho escriu Esperança Camps al VilaWeb d'ahir. De tot allò que va passar el 21 d'octubre del 2024 a la vesprada, encara hi ha uns quants interrogants que envolten Carlos Mazón. Hi ha aquells 37 minuts en què l'expresident de la Generalitat no va fer ni respondre cap telefonada i també s'ha d'acabar d'ajustar l'horari entre l'eixida del restaurant i l'arribada del president al Palau de la Generalitat. A partir de les declaracions davant la jutgessa de Catarroja i de les llistes de telefonades que han facilitat els implicats, es pot anar muntant un trencaclosques que encara té forats per omplir. Aquí se'n van col·locar dues peces fonamentals. Una es fonamenta en el document de pagament de l'aparcament de la plaça de Tetuán que ja té la jutgessa i que diu que Vilaplana va passar la targeta bancària a les 19:47 de la vesprada. L'altra es va saber poques hores més tard, gràcies a una exclusiva del diari Levante, que diu que fonts del PP han confirmat que Vilaplana va acompanyar Carlos Mazón al Palau de Generalitat. El trencaclosques no s'ha acabat, però la imatge de l'elefant comença a ser més nítida. També són nítids els fets constatats que cap anada i tornada ni cap versió esbiaixada no pot canviar. Aquesta obra sinistra, amagada i vergonyosa, i totes les d'abans i les de després que Carlos Mazón es nega a comptar amb pèls i senyals. És quan va morir la majoria de les 229 víctimes mortals de la Gota Freda. Quan arriben a imatges del pont de Picanya arrossegat per l'aigua com si fos de paper, o aquell vídeo de la residència d'Epa i Porta amb les cadires de rodes varades dins el fang, o quan Dolores Ruiz perdia els fills i el marit, o Rosa Maria Álvarez parlava per darrera volta amb son pare, quan milers de persones romanien atrapades a les carreteres, als centres comercials, als altells, al sostre d'un camió que no fou suficient per salvar Janine i la seva filla nonada, quan la televisió i els diaris informaven i mostraven i alertaven, el Secopi no donaven l'abast i Mazón. Hi ha dos fites més que semblen inamovibles, que es basen en llistes de trucades que té la jutgessa i fan part del sumari, i que marquen els 37 minuts en què el president no parla pel telèfon amb ningú. A les 18:57 parla uns segons amb qui serà el seu successor, i aquell dia era el secretari general del Partit Popular, síndic als Corts i amic molt proper, Juan Frank Pérez Llorca. Davant la jutgessa, Pérez Llorca va dir que havia telefonat al president perquè havia vist unes imatges d'Utiel per televisió i que el president li havia parlat de les pluges a la Ribera. No va ser fins a les 19:34 que respongué la trucada del director general d'Infraestructures, Javier Sendra, que es troba en el lloc de comandament del metro i vol comunicar-li que la situació és catastròfica perquè s'ha negat el centre operatiu de València Sud. Dins d'aquesta franja hi ha la trucada que a les 19:10 fa l'exconsellera Salomé Prades, que és el Secopi, i que a la llista presentada per ella a la jutgessa apareix com a cancel·lada. Segons que han deixat anar fonts pròximes a Prades, aquesta trucada era per informar el president sobre l'enviament de l'alarma multitudinària S-alert que s'acaba llançant una hora més tard, a les 20:11. A la compareixença de la Comissió d'Investigació del Congrés Espanyol, Carlos Mazón va parlar sobre aquest fet i va dir que probablement no havia sentit la telefonada perquè duia el mòbil dins la motxilla. Això va causar un astonament general. La jutgessa, a banda de demanar una còpia íntegra de l'interrogatori de Madrid, ha deixat escrit que la telefonada de Prades a Mazón no consta com a perduda, sinó com a rebutjada. Maribel Vilaplana ha donat unes quantes versions sobre l'hora del final del dinar del Ventorro. Carlos Mazón sempre les ha donades per bones. Primer va dir que Mazón i ella s'havien acomiadat a les 17:45 i això va permetre al president i al seu entorn de mantenir la falsedat que ell havia anat al despatx del Palau a fer trucades als batlles i estar pendent de les conseqüències del temporal. Dilluns mateix, en el Congrés Espanyol, la vicepresidenta Susana Camarero es va resistir a admetre que durant mesos havia defensat aquesta versió. En una carta oberta publicada al setembre, la comunicadora va dir que tot s'havia acabat una hora més tard, cap a les 18:45, però va erudir que Mazón i ella no es van acomiadar en la porta del restaurant, sinó que ell la va acompanyar fins l'aparcament. Això, que ho va destapar el diari Levante, la vigília del primer aniversari de la tragèdia, Maribel ho va confirmar en la declaració davant la jutgessa el dia 3 de novembre. Presidència no ho va negar i Mazón, en la compareixença a Madrid, va donar per bona la versió i va afegir que l'eixida del restaurant no portava escortes. Vilaplana va donar més detalls de la caminada fins a l'aparcament públic. Va dir que ni l'un ni l'altre no tenien pressa, que la passejada va durar 10 minuts i que van anar directes del carrer Bonaire, on hi ha el restaurant, fins a l'aparcament. També va dir que havien parlat del Llevant Unió Esportiva, equip del qual ella és portaveu, que havia convidat Mazón a assistir de públic a algun partit, i que quan van arribar a les escales del pàrquing ella no havia baixat de seguida, sinó que havien continuat la conversa una estona més. Un dimarts a València, o com el títol de la novel·la de Ferran Torrent, Un dinar, un dia qualsevol. Maribel Vilaplana va declarar al jutjat de Catarroja com a testimoni, obligada a dir la veritat, que quan va entrar al pàrquing va baixar fins al segon soterrani, va apagar amb seguretat l'ordinador que havia emprat en el restaurant mentre Mazón parlava per telèfon, va revisar uns whatsapps i va pujar a pagar la tarifa 15,10 euros. Calcula que va tardar aproximadament uns 5 minuts a fer tot això. Recordem que el registre de pagament, que ja és en mans de la jutgessa, diu que l'abonament es va fer a les 19:47, és a dir, entre 50 minuts i una hora després d'eixir del local on havien dinat, uns 10 minuts abans que Mazón arribés al Palau. I encara més, tota l'estona que va entre les 18:57 i les 19:34 de silenci presidencial és inclosa dins d'aquests minuts de passejada tranquil·la entre l'eixida del restaurant i l'accés pels vianants a l'aparcament. Segons aquestes versions, van tardar prop de 50 minuts a fer un trajecte de 300 metres que es pot fer a pas normal en 4. I van ser 50.
El diari Levante publicà ahir a les 19.04 que Maribel Vilaplana va acompanyar el Malzón amb cotxe fins al Palau. Això voldria dir que tot el relat de la caminada lenta i la conversa al peu de l'escala i l'afirmació que el president dimitit no la va acompanyar a baix no seria certa. El diari cita fonts del PP i afirma que Malzón va baixar del cotxe de Vilaplana a prop del Palau i que allà el va rebre un assessor extern que el va informar de la magnitud de la tragèdia, el qual després de l'acompanyar al Secopi. Entre les 19.47 i les 20 hores, quan, segons aquesta informació, va amb el cotxe de Vilaplana, Malzón no fa ni rep cap telefonada. A les 19.47, quan Vilaplana paga l'aparcament, fa 13 minuts que Malzón ha rebut la telefonada del director general d'Infraestructures, Javier Sendra, que avisava al president del desastre que ja havia originat la barrancada. Això hauria pogut precipitar el comiat dels dos comensals i hauria interromput la mena conversa sobre el Llevant Unió Esportiva, perquè el president hauria decidit d'activar el seu equip per anar cap al Secopi. De fet, després de parlar amb Sendra, Malzón va trucar a José Manuel Cuenca, a les 19.41, al seu cap de gabinet, que es trobava immobilitzat a Xàtiva, i a la directora general de la Secretaria del Gabinet de Presidència, Pilar Montes, 19.42, que és l'encarregada de la logística, de preparar-li, per exemple, el cotxe i el xòfer per anar a l'Eliana, on hi ha el Secopi, reunit. Finalment, a les 19.43, Carlos Malzón torna a la trucada que a les 19.10 no havia agafat a Salomé Prades. José Manuel Cuenca, citat avui mateix per ahir, ha declarat al jutjat de Catarroja. La magistrada també ha citat Montes i els escortes i els xòfers de Malzón. Sobre l'hora d'eixida del restaurant, la declaració d'Alfredo Romero, el propietari del local, divendres davant la jutgessa, ha delimitat més encara l'hora d'eixida. Va dir que havien dinat en un reservat del pis de dalt no gaire gran. Sobre això, hi ha una discrepància amb la descripció que va fer Vilaplana i la jutgessa ha demanat a Romero que aporti les mides i una fotografia de l'estança. També va dir que havien estat els dos darrers clients a eixir i que ell els va acompanyar fins a la porta. Se n'anaren sols, sense escortes. Aquesta versió sí que casa amb la que ha donat tant Vilaplana com Malzón. Hi ha una certa discordança sobre la indumentària del president. Vilaplana, Romero i Malzón diuen que va entrar al McDonald's amb americana. Vilaplana va dir que durant el dinar li havia demanat permís per llevar-se l'americana a la corbata i la corbata i posar-se un jersei. Malzón va dir a les Corts que sempre du un suèter a la motxilla per si té fred i que se'l va posar. Mare Déu, es fredolica aquest home. L'amo del Ventorro va dir que el president havia entrat i havia eixit vestit de la mateixa manera, amb americana fosca. Quan va arribar al Palau, duia un jersei groc. El president dimissionari va negar al Congrés espanyol que hagués anat a sa casa, a 11 minuts caminant del restaurant a canviar-se de roba. Fins així la darrera crònica d'aquest culebrot tan negre, tan nefast i tan, diríem, pel·lícula de terror, perquè això continuarà. Malzón, seguim dient-ho, dimissió, que ha dimitit, i presó. Jutjat i presó. Perquè és culpable, és el culpable principal de la majoria de morts que va haver-hi el dia 29 d'octubre 2024. Seguirem informant.
Fue un 29 de octubre. Maldito día, maldito día. Fue un día de perros que nunca olvidaremos. Mientras llovía, otros comían, otros comían. Miserables políticos y criminales. Mientras el pueblo se inundaba, ellos se lavaban las manos. Por eso el pueblo grita Carlos Malzón, dimisión, dimisión, dimisión. Por eso el pueblo grita Carlos Malzón, dimisión, dimisión, dimisión. Por eso el pueblo grita Carlos Malzón, dimisión, dimisión, dimisión. Por eso el pueblo grita Carlos Malzón, dimisión, dimisión, dimisión. Tú estabas de comida y a tus cosillas en el Ventorro, en buena compañía y sin factura. Mientras el pueblo, la gente salía o volvía de trabajar. El agua subía, y mientras un pueblo se moría. Y tu maldito criminal, ¿dónde estabas? Mientras comías, el pueblo se preparaba para la agonía. Fue la gota que colmó el vaso de un pueblo abandonado.
Mazón, dimisión, dimisión, dimisión. Por eso el pueblo grita Carlos Mazón, dimisión, dimisión, dimisión. Por eso el pueblo grita Carlos Mazón, dimisión, dimisión, dimisión. Por eso el pueblo grita Carlos Mazón, dimisión, dimisión, dimisión. Te lavaste las manos mientras obreros y voluntarios se manchaban de barro y tu criminal con sangre en las manos. La única verdad es que solo el pueblo salva al pueblo. Maldito criminal, lo pagarás y ten por seguro que caerás.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit. Això hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. En els darrers programes s'ha parlat d'una manera clara i intensa sobre les necessitats que té la nostra comarca i el nostre poble d'un centre de majors i una residència d'ancians. I hem donat algunes idees. Ja que es tracta d'un servici social, vam proposar unes idees fantasioses, com seria expropiar Sant Joan, o comprar-lo, o aprofitar el desaprofitat convent dels frares, que seria un lloc immillorable per a fer allí una residència d'ancians. I que, a més, tota aquesta activitat donaria faena al poble, donaria possibilitats de millorar les infraestructures del comerç, perquè hi hauria més consum de gent que vindria, i familiars, etc, etc, i sobretot, i més important, qualitat a la gent de la nostra comarca, que és de la tercera edat. El nostre poble està tenint avui en dia un nombre grandíssim, que ja han donat les dates, de persones de la tercera edat, inclús moltíssima gent de la quarta edat, que ja passa dels 85 i 90. Aleshores, un centre d'ancians és necessari, tan important com altres infraestructures, podríem dir, culturals. Està clar que necessitem millors comunicacions, està clar que necessitem un teatre, està clar que necessitem una millor sanitat, però també seria d'una alta qualitat cultural, econòmica i social un centre d'ancians de primer ordre, de primera qualitat. I això depèn de tots nosaltres. Sabeu que la Ràdio Pego és un lloc reivindicatiu que podem donar gràcies dels millors que n'hi ha per la contornar, on es parla de moltíssimes coses. Moltíssimes activitats culturals tenen així la seva expressió. Siga Zaila, siga el futbol, siga la Setmana Santa, siga la protectora d'animals, siga els clubs de futbol, etc, etc, etc. Aquí és un lloc de, podem dir, on la gent expressa els seus sentirs. Però des d'ací, des d'hauria de ser veritat, penso que ha arribat el moment de començar a reivindicar algunes coses que són bàsiques. Molta gent que estem col·laborant en activitats culturals som de la tercera edat. I parlem o col·laborem per a millorar el poble a nivell cultural, però ens oblidem de nosaltres. I jo penso que hauríem de començar a plantejar-nos un front comú, que en aquest cas seria ja la residència d'ancians. I és una exigència que tenim que fer que els nostres polítics comencen a plantejar-se que aquesta necessitat seria una millora bona pel poble i nosaltres pressionar com estem pressionant a altres nivells, com podien ser la guerra d'Ucraïna o seria el tema ara que està molt, molt encès, que és el de Gaza. Molts de nosaltres estem reivindicant i parlant i exigint i intentar conscienciar. Aleshores, penso que ja ha arribat el moment de pensar en nosaltres. I d'ací faig un reclam. Tant al nostre alcalde, que pront entrarà també en l'edat de la tercera edat, i pensem que, com dia un amic meu, menys l'Ele i més la Dala. Hem de començar a pensar que nosaltres, que estem en la tercera edat, de si no res estarem en la quarta edat. I la creació d'un centre de qualitat on es pague a cada un segons les possibilitats econòmiques seria necessari i beneficiós per a tot el poble i per a tota la gent. Bé, des d'ací, dono les gràcies a Ràdio Pego per aquest espai de llibertat que s'ha creat i que espero que dure moltíssims anys, i també dono les gràcies a Vicent, que coordina i té cura de tot el que seria el volumen i l'organització de la ràdio. Moltes gràcies i bona nit a tots.
Bé, per acomiadar el programa, us vull llegir un minut d'una campanya, tema Palestina, estem parlant, una campanya que s'està portant, ja sabeu, de BDS, boicot, desinversió i sancions contra Israel. I dins d'aquesta campanya dels productes que s'estan demanant que es boicotegin, a part de Coca-Cola, Revlon, McDonald's, una pila que podeu trobar a la pàgina aquesta de BDS, n'hi ha un molt característic, que és un centre comercial que tots coneixeu, pràcticament tots, que es diu Carrefour. I s'ha de fer un boicot actiu a Carrefour. I ho demana la xarxa solidària contra l'ocupació palestina. I hi ha un vídeo on ho explica. Jo llegiré, el vídeo ho podeu buscar, i l'anunciat és el següent. Diu, encara compres a Carrefour? De nord a sud, d'est a l'oest, des de la Rescop, venim a de recordar-te que comprar a Carrefour contribueixes al genocidi del poble palestí. Carrefour compta amb més de 50 establiments a Israel. Ha regalat lots de productes a soldats de l'exèrcit israelí. Ven productes fabricats a Israel i té acords i aliances amb empreses israelianes còmplices del genocidi, com per exemple Electra Consumer Products, Jainot Bitan o el banc Apolaim, entre d'altres. I ho acaba dient, organitza't i fes boicot a Carrefour. Trenquem tots els vincles amb el genocidi. Els podeu entrar i veure el vídeo. És a dir que Carrefour està a la mira de tots els moviments i de les persones que denunciem i que exigim aquest final del genocidi contra Palestina. Carrefour està tacat de sang amb tots els seus productes. Boicot a Carrefour, ja ho sabeu. I per a tancar ja el programa, només recordar-vos una cosa, parlant d'Amazon, que aquest dissabte 29 de novembre a les 18 hores de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament de València es farà una manifestació en contra d'Amazon i exigint responsabilitats a tot el seu equip. Recordeu, aquest dissabte anirà des de la plaça de l'Ajuntament de València fins a la plaça Mare de Déu, manifestació contra Amazon. Recordeu, dissabte 29 de novembre a les 18 hores, tots a València. I res més, fins ací el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat, són temes que creiem que s'han de seguir comentant perquè no perdre actualitat per desgràcia. Així que no tornem la setmana que ve, recordeu que és primer dilluns de mes, tornarem d'aquí 15 dies amb més força i més ganes d'estar amb vosaltres i exigir i denunciar coses que molts no diuen i altres no s'atreveixen. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins ací. Sigueu feliços, mengeu anissos i visca la República.
Levantamos las manos exigiendo el cese de las bombas en Palestina. Esto no es una guerra, no es un conflicto, ¡es un genocidio! Es un genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina. Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al gigante, al dueño del sistema financiero mundial. Pero para eso estamos los pueblos. ¡Freedom for Palestina! Thank you. Palestina está sufriendo en el exilio. La